Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ja estem en directe aquí al Fabricació Pròpia, 7 minuts que passen de les 5 de la tarda. Un dimarts més obrim el nostre espai de ciència amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Què tal, Joan Anton?
Molt bé, Mercè.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Tu també?
Molt bé.
Me n'alegro molt.
A banda, avui és que estem una mica que no sabem a on mirar, Joan Anton.
Per què?
Perquè avui és el Dia Internacional de la Croqueta.
Què dius ara?
Sí.
Jo sense saber-ho.
16 de gener. Sí. T'agraden les croquetes?
Ara m'ho notaré, sí, a l'agenda.
Tu has de notar, perquè això és importantíssim, aquesta fita, pels amants de les croquetes. Aquí a Fabricació ho som molt. Llavors, després de que tu ens facis la lliçó magistral que sempre ens transmet en Joan Anton Català sobre ciència, estarà la Pi Bernat, que també ens demanarà avui la paraula per ser pobre, i després hem organitzat un tast de croquetes en directe. Tindrem el rei de la croqueta, que és en Nando Jubany, i també tindrem a una gran especialista. Nosaltres li diem croquetòloga, no sé ella fins a quin punt se sentirà còmoda amb aquest terme o no, com és la Cristina Pitarque, que és propietària del restaurant Carota, que també en sap molt de croquetes.
Fantàstic.
I farem una cata en directe per acabar el programa. I estan arribant les croquetes, jo crec, clar, hem fet aquesta crida que les croquetes han dit
ara
jo no m'ho vull perdre.
Ara entenc per què miraves constantment
Ai, diu que també tenim el... És que m'estan ara parlant per l'orellera, no les croquetes, sinó en Capdevila, que tenim un participant sorpresa també en aquesta cata. Bueno, mira, anem a pams. Primer parlem de ciència. Parlem de ciència, ara anava a preguntar a Joan Anton si hi ha una fórmula matemàtica per poder fer bé les croquetes.
M'ho preguntes de debò? Soc incapaç de contestar-t'ho, però això hi ha els especialistes que tindràs
que
aquí.
Realitzat. Mira, i em va molt bé dir això perquè, saps per què? I és que ja tenim aquí la Vanessa Carrasquilla, de xarxes socials. Ahir nosaltres ja vam parlar de les croquetes i si voleu saber aquesta fórmula magistral podeu entrar al nostre compte de Twitter, que és Fab Propi Estel, i allà un gran expert, com és el nostre cuiner de referència, en Pau Gascó, ens va donar la recepta definitiva per fer bé les croquetes.
Home, això s'ha de mirar.
Això s'ha de mirar, sí o sí. Doncs ho trobareu al nostre compte de Twitter. Ara sí, parlem de què parlarem avui a l'Espai de Ciència.
No de croquetes, però de virus, que no s'assemblem res, però... Podríem trobar-hi alguna similitud, però no sé quina.
Doncs vinga, avui parlem de virus amb en Joan Anton Català. A virus needs a body, a soft tissue feeds on blood. Clar, a veure, perquè nosaltres que aquests dies circulen tots els virus possibles que hi ha. De fet, en parlàvem que és com aquest trident, no? Estem parlant de la Covid, estem parlant de refredats comuns, però qui és un virus, Joan Anton?
Un virus ens ha donat molta polèmica. D'entrada et diré que el nom virus ens fa com por, no? Que sàpigues, i és important això, que la majoria, la gran majoria de virus que hi ha al món són absolutament inofensius pels humans. Ho dic perquè, si no, ja no hi seríem aquí. El virus és una entitat que durant molt de temps s'ha donat polèmica en el sentit de si era viu o no. Després ho explicarem amb més calma, si vols. Avui acceptem que no som vius. Per tant, són organismes no vius, bioquímicament molt simples. Molt simples. Que, bàsicament, perquè ens fem una idea, tenen una cadena d'ADN o d'ARN, que és un ADN més simple. Recordem que l'ADN, al final, és el llibre d'instruccions que ens diu com s'ha de fabricar un organisme. Doncs tenen el llibre d'instruccions de com s'ha de fabricar ell, el seu virus, i envoltat d'unes proteïnes que encapsulen, que protegeixen aquesta cadena d'ADN. I res més. Alguns virus tenen alguna altra coseta, i res més. Per tant, són extraordinàriament simples. Hi ha una frase que em vaig anotar d'un antic Premi Nobel de Medicina de l'any 1960, que és el Peter Medavar, que deia, fixa-t'hi, els virus són un conjunt de notícies, de males notícies, envoltades en proteïna.
Fixa't.
És això. I això és un virus que és altament contagiós, alguns d'ells, com ara explicarem.
Clar, i com ens els hem d'imaginar, els virus? Clar. Perquè no, sabem com medeixen, o sigui, són...
Molt petits. Són extremament petits, molt més petits que un bacteri. Així ara en el cap ja podem tenir una imatge mental, no? Imaginària, del que és un bacteri. És un, aquest sí, és un organisme viu, molt petitó. Doncs els virus encara són molt més petits, perquè no tenen la maquinària que sí que té un bacteri. No fan, no tenen metabolisme, no tenen equipament per reproduir-se els virus. No tenen absolutament res del, de la maquinària complexa que té fins i tot el virus més simple. Per tant, són increïblement petits. Ara veuràs algunes mides que m'he també anotat, perquè vegis què petits. Fixa-hi, per exemple.
Per exemple, a veure.
El virus del xarampió és 8 cops més petit que un bacteri molt famosíssim que es diu E. coli. I el de l'hepatitis, 40 cops més petit que aquest bacteri. Per tant, un bacteri al costat d'un virus és com... Bueno, és immens, és absolutament immens. I encara una altra bona comparativa, el virus de la polio és 10.000 cops més petit que un granet d'arròs. Per tant, són, com que no tenen tota aquesta maquinària que et deia que té un bacteri, extraordinàriament petits.
Mare meva, jo ara estava pensant, el bacteri E. coli no té res a... com es diu? El bacteri, diguéssim, que hi ha molta gent que el tenim.
Sí, sí, sí. Sí, té relació,
té relació amb,
amb
l'helicobacter.
Tenim moltes coses d'aquestes, sí.
Pregunta clau. Són organismes vius?
I aquí és on hi ha la discussió. Durant molt de temps es va estar discutint si eren vius o no eren vius. Avui hem arribat a un cert consens de que no ho són. Ara t'explicaré per què hem arribat a aquest consens, però si mirem històricament com es van descobrir els virus es van començar a descobrir a meitat final, sobretot final, del segle XIX. En aquell moment ja se sabia que existien els bacteris. Pasteur ja havia fet les seves investigacions del que eren els bacteris i de com, per exemple, havíem de desinfectar quan teníem una ferida o anàvem a fer una operació quirúrgica, una cosa que ha salvat milions de vides. No? Doncs es pensava que hi havia una malaltia que tenien les fulles de tabac, que es diu el mosaic del tabac, que malmet les fulles del tabac i malmet, lògicament, el producte de la planta del tabac, que es pensava que eren provocades per bacteris. Com que s'havien ja descobert els bacteris, tot era bacteris, no? Tot havia de ser bacteris. I van intentar localitzar, identificar aquest virus del bacteri, suposadament, no? Aixafant fulles de tabac malaltes i veient si injectant aquest líquid en una altra planta del tabac, aquesta planta malaltia. I efectivament en malaltia. I van dir, ah, per tant, és un virus que es troba a les fulles malaltes d'una planta malalta. Però eren incapaços d'identificar-lo en microscopi, eren incapaços de veure'l. Recordem que som increïblement petits. No? Llavors es va tornar a fer un altre experiment, que aquest va ser clau, i va ser intentar aquesta mateixa infecció, però posant un filtre que impedia el pas de bacteris. Poso un filtre, que impedeix, un filtre porós, que impedeix el pas de bacteris, i injecto en una planta aquest líquid provinent de les fulles d'una planta malalta. I continuava tornant-se malalta, és a dir, caient a la mateixa malaltia, de manera que, d'alguna manera, aquell suposat bacteri era capaç de travessar aquests poros tan petitets del filtre. Fins que, finalment, se n'adonen que això no pot ser un bacteris, i creen aquest nom de virus, que era un nom ja existent històricament, però el creen per identificar aquest agent contagiós que tenien les fulles de la planta de tabac i que podien contagiar altres fulles, i que allò no era un bacteri. Això va quedar així fins que ja ha entrat el segle XX amb els microscopis electrònics. Som capaços ja d'identificar visualment, de veure els virus. Per tant, tot això té a veure amb aquesta discussió que ara explicàvem de per què són vius o no, perquè es van relacionar inicialment, com que contagien, en un element viu, com és el bacteri, després va veure que no eren bacteris, eren molt més petits, i ara el que ja hem sabut del virus a partir de la seva composició és que, com et deia, no tenen cap mecanisme, cap metabòlic, cap mecanisme de metabolisme. No creen la seva pròpia energia, són incapaços de reproduir-se si no envaeixen una cèl·lula sana, és a dir, i per tant, com que els hi manca tot aquest mecanisme, els humans hem decidit, els humans sempre estem creant regles, no?, i lleis, que intenten ordenar la natura, que és una cosa molt complicada d'ordenar, i que, per cert, la natura li és absolutament
igual, no?
No té per què ser ordenable pels humans, eh?
Tu diràs.
I nosaltres hem acabat decidint què és vida i què no, i hem dit els bacteris, lògicament, són vida, a partir dels bacteris cap a sota, virus no ho són. I aquí és on tenim la cosa. No sé si tothom hi està d'acord, però el consens majoritari, gran consens majoritari de la ciència avui en dia, després de tota aquesta revisió històrica que he fet, és que els bacteris no són elements vius. Però el que explicava de la fulla de tabac.
El Ron, potser el deixem abans que, no, amb aquesta mostra de tabac. O sigui, com és el procés en què un virus, Joan Anton, ens infecta, no?
Superinteressant. Mira, aquest llibre d'instruccions d'ADN que sí. porten dins, o d'ARN, que és més senzill, que porten dins els virus, diu com es fabrica un virus, i el virus està fabricat per ser una màquina perfecta d'infectar. És que és brutal, és brutal. I mira que senzill, eh? El que fa un virus ho fa per fases, per etapes, eh? Tot endreçadet, això sí, és molt endreçadet.
És ordenat.
És molt ordenat. Llavors, arriba en una cèl·lula, torno a dir, només a les cèl·lules a les quals pot infectar. La major part de virus que hi ha a la Terra són absolutament inofensius per les nostres cèl·lules. Cada virus especialitzat en determinats organismes o i en determinades cèl·lules, afortunadament, perquè si no, no existiríem
aquí,
eh?
Sí, perquè, No. És que, clar, és que sabeu què passa? Amb Joan Anton Català et venen al cap tantes preguntes pot arribar un moment en què, ara ens ho explicaràs millor, però que el virus vagi mutant, perquè...
Totalment. I aquesta és la... Anava a dir la gràcia, no en té gens, de gràcia. Aquesta és la cosa d'un virus. Però deixa'm abans d'explicar, i ara tornem al tema de la mutació, que per cert és el que fa que, per exemple, haguem de renovar constantment les vacunes contra la grip, per exemple, i ara contra el Covid. Molt bé. Anem al procés en què envaeix, en què infecta el virus. El virus arriba a la cèl·lula que vol atacar i la primera cosa que ha de fer és adherir-se a la seva superfície. Químicament s'adhereix a la seva superfície. Depèn del virus que sigui, de la mena de virus que sigui, ho fa de diferents maneres. A vegades dissolen part d'aquesta membrana per entrar dins de la cèl·lula, a vegades la perforen. Els coronavirus, per exemple, el que fan és creen com unes vesícules, es fusionen com si fos amb la membrana i creen unes vesícules. Aquesta primera fase es tracta d'entrar dins, adherir-se de la membrana i entrar dins de la cèl·lula que es vol envair. Un cop ja són dins, fixa't, el que fa el virus és destruir com si s'autodestruís. Destrueix la seva capa protectora de proteïnes per alliberar l'ADN que porta a dins. Aquestes doble hèlix, o l'ARN, que és un hèlix senzill, que és el llibre d'instruccions de com fabricar un virus. L'allibera dins la cèl·lula. I això es mou cap a les fàbriques que tenim a les cèl·lules de fabricar proteïnes. Es diuen els ribosomes. Els ribosomes el que fan és fabricar-nos, bàsicament totes les proteïnes del nostre cos, seguint un llibre d'instruccions. Doncs el virus els diu, ei, deixeu de fer el que feu i a partir d'ara treballareu per mi. Ai. Aquests són els meus llibres d'instruccions.
Veus?
Per fabricar-me a mi, còpies meves. Saps com les pel·lícules de la màfia, de quan arribava la màfia en una fàbrica i deia, ara és meu. Els treballadors estaven allà treballant i diuen, vosaltres continueu tranquil·lament, però ara treballeu per mi. Em faig propietari.
Les meves normes.
Correcte, doncs això és el que fa un virus. I els ribosomes, que pobrets no discuteixen, comencen a fabricar el que virus, correcte, el que l'ADN del virus els hi diu. Per tant, comencen a fabricar còpies de les proteïnes i de l'ADN d'un virus, que és la fase més delicada. La següent fase és que tot això que han fabricat els ribosomes, dins de la cèl·lula, es torna a ajuntar proteïnes i ADN per tornar a fabricar còpies del virus. I l'última fase és la destructiva. El virus, com que el que vol és continuar infectant, ha de sortir de la cèl·lula. Si quedés dins de la cèl·lula...
I què fa per alliberar-se?
A vegades, normalment, destrueix la cèl·lula,
sí,
perquè així la cèl·lula queda destruïda i allibera totes aquestes còpies de virus que passen a infectar altres cèl·lules, i en alguns casos no l'allibera, però aconsegueix sortir. En qualsevol cas, com torno a dir, com deia abans, en molts casos destrueix completament la cèl·lula. Aquest és el procés d'infecció que segueix un virus.
Són molt abundants.
Abundantíssims. No són organismes vius, però l'entitat, diríem, que s'assemblaria més a un organisme viu, més abundants a la Terra. I muten constantment. Per això el que em preguntaves abans, són tan simples que les mutacions, que és un efecte aleatori que produeix variacions a l'ADN, que ho patim tots, tots els éssers vius, els humans, els bacteris, tenim mutacions constants, però tenim eines dins de les cèl·lules increïbles, construïdes per l'evolució, que corregeixen moltes de les mutacions que tenim. Els virus, com que no tenen res, no tenen mecanisme metabòlic, no tenen mecanismes de correcció, no tenen res, tenen mutacions, les mutacions es poden provocar per la llum ultraviolada del sol, de manera aleatòria, d'un munt de les maneres, que fan que el virus vagi variant constantment. Petites variacions que fan que aquell mateix virus de l'any anterior sigui diferent al mateix virus d'aquest any. I això és el que fa que haguem constantment de renovar les vacunes amb les noves versions del virus, com si fos versions d'ordinador del virus d'ordinadors, amb les noves versions de virus que surten, hem d'actualitzar l'antivirus.
Cierro los ojos y puedo ver lo que normalmente no se puede ver, bebé. Y me quedo sin aire. Es como estar en el espacio, flotando por la galaxia.
Clar, llavors, estem parlant dels virus avui amb en Joan Anton Català. Com ara estan circulant molts virus aquests dies a casa nostra, malauradament. Com ens contagiem d'aquests virus, no? Perquè, clar, cada un deu ser del seu pare i la seva
correcte,
mare.
Correcte, cadascun té els seus mecanismes. Cal dir, i aviso, que la meva divulgació en aquest programa i sobre aquest tema està sent des del punt de vista de la bioquímica d'un virus, no pas de la part mèdica, que per això tenim metges especialistes que ens diuen com ens hem de cuidar, com ens hem de, diríem, de medicar, si és que ens hem de medicar, i tot el que hem de fer. Però des del punt de vista de la transmissió bioquímica d'un virus hi ha diferents maneres de fer-ho. Una és per via respiratòria. És molt usual. És la que no en tenim amb els virus més típics, respiratoris, els refredats, molts tipus de grips, el mateix coronavirus, Covid, doncs es transmeten per gotetes, per, que en el moment de la respiració, aerosols, que nosaltres podem, que ejectem cap a l'aire i en això podem contagiar persones que estan pròximes a nosaltres. Hi ha altres virus que es poden contagiar per contacte, no per via respiratòria, sinó per contacte. N'hi ha altres virus que costa encara més, que s'han de contagiar per via de sang o per l'intercanvi de fluids, no? Com per exemple és el SIDA, el virus del SIDA. Sí, cada virus especialitzat en una manera diferent de contagi.
Reprenem ja amb aquests minuts finals avui amb el Joan Anton a l'Espai de Ciència i Fabricació. Les vacunes, o sigui, s'han d'actualitzar, que deies, constantment, sí, no? Perquè els virus han d'actuar ràpid, vull dir.
Sí, els virus actuen molt de pressa i, a més, fixa-t'hi que una gràcia del virus, torno a dir, no són gràcia, gens. Des del punt de vista de la natura ho són, des del punt de vista nostre no ho són. És que els virus necessiten matar, necessiten contagiar però sense matar massa de pressa, perquè si imagina't un virus que sigui molt letal, que sigui molt perillós, no? De manera que aquell organisme que envaeix l'elimina de seguida. No es podrà contagiar altres éssers vius, perquè com que aquell ésser viu, organisme al qual ha envaït, el matarà de seguida, ell mateix tallarà el contagi.
El contagi, clar.
Per tant, els virus...
Aquesta cadena, no?
Correcte.
De contagis.
Els virus el que intenten és mantenir aquesta cadena. Per tant, els virus són... Els virus altament contagiosos, afortunadament, no acostumen a matar gaire. Perquè per això són altament contagiosos. Envaeixen un ésser viu, no l'eliminen, el deixen mig tot, com ens passa quan agafem la grip, no?
Que clar, que ens deixen estar adormits. Que...
Però no trenca la cadena, és a dir, podem contagiar. Afortunadament, en canvi, els virus més letals que es coneixen són molt poc contagiosos, perquè per això són molt letals, envaeixen un organisme viu, el malmeten de tal forma que aquell organisme mor, i per tant allà es trenca la cadena. Això fa també que les vacunes aquestes que més nosaltres hem d'anar constantment
renovant, actualitzant,
són aquestes dels virus més freqüents o més comuns, que són els que circulen per aquí i dels quals estem envoltats.
Ja per acabar, Joan Anton, què és més difícil, combatre un virus o una bactèria?
Ah, no ho sé, des del punt de vista mèdic no t'ho sabria.
És el que estaves dient abans.
Els bacteris són éssers altament adaptables, també. Sabem que hi ha bacteris que, no sé si de seguida, però acaben adaptant-se els antibiòtics. I això ho fan també per mutació. És increïble, la mutació és increïble. Fa que les mutacions fa que hi hagi variacions aleatòries amb l'ADN d'aquell organisme que fan que aquell organisme, de casualitat, per exemple, passi a ser resistent front un antibiòtic. Doncs els bacteris tenen un mecanisme que és increïble de compartir. Un bacteri li diu al del costat: ei, mira, jo sóc resistent a aquest antibiòtic. Què vols aquest cromo? I es posen en contacte, els dos bacteris, passen un canal, literalment un canal, entre un i l'altre, i aquest fragment d'ADN que s'ha generat per mutacions passa d'un bacteri a l'altre i automàticament aquell bacteri queda immunitzat sobre aquell antibiòtic. Per això els antibiòtics normalment es fabriquen sobre molts bacteris com a sopes, com a barreges de moltes menes d'antibiòtic, no un sol, per evitar que per casualitats i mutacions els bacteris puguin desenvolupar aquella resistència a un antibiòtic. Ara m'han anat als bacteris, però que m'ho has posat sobre la taula. Vull dir que aquest tipus d'organismes, bacteris, i aquest tipus de material bioquímic que no considerem elements vius com els virus, tots dos són altíssimament adaptables als seus entorns. Què t'ha semblat, això? No, mira semblat... quin cromo que tinc.
No, aquest diàleg entre bacteris.
És brutal.
M'ha encantat.
És brutal.
A mi fa molta gràcia perquè quan arribes a vegades al cap et diuen que això és per un virus o una bacteria. T'ho pregunten a tu.
Clar,
el metge,
clar.
No ho sé.
Sí, però clar, al final,
no
això els metges sí que ho saben i els epidemiòlegs
sabien que no ho saben. No, que ho heu de saber.
Exacte, però nosaltres no.
Joan Anton, com sempre, un plaer. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Cada dimarts aquí en Fabricació Pròpia. Fem una cosa, no parlem de virus ni de bacteris. L'Api Bernat, com també sabeu, els dimarts demana la paraula i aquest dimarts la paraula escollida ha estat pobra. Ens ho explica la Montse.
Fabricació Pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat. Demano la paraula.
Montse Pibernat, què tal? Com estàs?
Molt
bona
bé,
tarda.
Molt bé, bona tarda.
A veure, som a la setmana dels barbuts. Per casualitat no ens portes una paraula que hi estigui relacionada?
Mira, Mercè, gairebé, perquè som a la setmana dels barbuts, com bé dius, però jo us porto els de la setmana dels barruts.
Com que vols dir els barruts? Que tenen barra o...?
Sí, sí, bé, no puc assegurar si tenen barra o no, però el que sí que tenen són molts diners. Resulta que he vist que la fortuna dels 5 homes més rics del món s'ha més que duplicat en 4 anys. Per això avui demano la paraula oposada, perquè he deduït que aquesta notícia ens ha fet a tots més pobres.
Dins es valen 4 cotxes, 3 motos bicis i un quad, un casupet pel servici que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant, d'aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que un tobogán, li falta un tobogán, que vaig al buit i el pose, que està passant mal. Un tobogán, li falta un tobogán.
Que pobre, és doncs aquesta paraula que ens demanes avui, Montse, i a veure, d'on ve?
Doncs mira, avui sí, avui ve del llatí pauper, ja amb el mateix significat, i ha anat derivant fins a arribar als nostres dies, amb el pobre d'avui. Però fixeu-vos que en català tenim derivats cultes d'aquest pauper. Per exemple, tenim paupèrrim, que és aquest adjectiu superlatiu que vol dir molt i molt pobre, paupèrrim. O també hi ha la paraula pauperisme, que ve a definir l'existència d'un gran nombre de pobres en un estat.
Clar, és veritat, pobre i paupèrrim, totes dues paraules podrem dir derivades de la mateixa arrel llatina. I què en fem, doncs, en català, del pobre?
Doncs va, mirem la paraula. Tenim un primer bloc que us vull explicar, que és el del seu significat. Si et dic que és un pobre, Mercè, tu què diràs?
Doncs que és una persona que no té el necessari per viure.
Exacte, o que ben just té el necessari per viure. Diners, menjar, sostre... Al llarg de la història d'aquesta paraula trobem diversos tipus de pobre. Antigament hi havia, per exemple, el pobre de Jesucrist, que eren les persones que vivien de l'almoina, els captaires, vaja. També, potser ho has sentit a dir, els avis, hi havia els pobres de solemnitat. Això es deia per fer referència a les persones completament mancades de mitjans econòmics. I encara uns altres pobres, els pobres vergonyants.
Vergonyants, que tenien vergonya.
Sí, sí, vas ben encaminada, és a dir, que no gosaven demanar per vergonya pública, però tothom ho sabia, que eren pobres, pobres vergonyants. És lletjota la paraula, ho reconeixem, eh? Més coses d'aquest pobre d'avui. Un segon bloc, en el qual pobre vol dir escàs, insuficient, mancat d'intensitat... Ja veuràs què vull dir. Per exemple, l'altre dia, al casament del meu cosí, ens van oferir un dinar ben pobre. És a dir, escàs. Uh-huh. Escàs. O la terra que vam comprar era terra pobra, és a dir, que era infèrtil. I d'aquest escàs hi ha un pobre en català que és el pobre d'esperit.
O sigui, però, Pibernat, què vol dir exactament, no? aquest pobre d'esperit.
Doncs mira, ho diem quan ens volem referir a les persones ingènues, mancades d'energia... Amb un cert to despectiu, també, s'entén. Pobre d'esperit.
Pobre d'esperit, sí, me l'apunto.
Doncs mira, segueixo. Ara ve un tercer bloc, de què us volia parlar. Fixa't en el que et diré. Hi veus diferència si jo dic era un home pobre i era un pobre home?
Sí, sí que hi veig diferents. O sigui, per exemple, era un home pobre amb remet, no sé, Montse, el fet que no té diners, i en canvi l'altre que ens proposes un pobre home... em remet més a que ho estàs dient com per expressar un tipus de pena.
Sí, molt bé, ho has dit molt bé, perquè l'adjectiu pobre posat davant d'un nom serveix de qualificatiu d'una persona, d'un animal, etc. I denota aquest tipus de desdeny o commiseració, que vol dir que et genera un sentiment de pietat, però a l'hora de pena, però també pot ser de menyspreu, segons el cas, no? Pobra dona, ai, pobre animaló, pobret home, el pobret, quin greu això que t'ha passat, oi? Aquest pobret. No és que es consideri que no tens mitjans econòmics, sinó que em generes aquest sentiment de pietat, de pena...
Clar, i una pregunta... Que et volem fer, Montse, per exemple. L'expressió, pobre de tu, que arribis tard,
sí,
per exemple, deriva també d'aquest pobre sí, qualificatiu?
Sí, pues... és com una amenaça, no? Sí. Exacte. I també com quan et lamentes, no? Pobre de mi, em lamento. Pobre de tu, una amenaça, com deies. Pobre d'aquell que, pobre desgraciat, pobre diable, pobre llàtzer, fins i tot es deia. És a dir, un infeliç, no? Tots aquests exemples serien del mateix grup.
No tinc pel mòbil saldo, ni tampoc pel cotxe caldo. No tinc pa anar a Turquia si al final em quede calvo. No tinc pa anar al cine si conec alguna xati. Això és injust com la xilena de Rivaldo. Ja puc somiar en un Rolls Royce o Maserati. Que el meu Peugeot estarà amb mi.
D'acord, ja arriba aquest punt del demano la paraula, que a mi m'agrada especialment, que són aquestes locucions i frases fetes, en tenim, perquè segur que n'hi ha,
eh? Sí, n'hi ha de tot i força. Mira, primer t'anomeno locucions i altres realitats que contenen la paraula pobra. Per exemple, l'olla dels pobres, que si no m'equivoco ja en vam parlar quan vam fer la paraula olla. L'olla dels pobres, això era una pràctica caritativa que feien a les ciutats, pobles o convents en temps d'escassetat o fam, no? Que feien aquella olla comuna per alimentar tots els pobres. També tenim la paella de pobre, que es veu que està feta a base d'arròs, ceba i bacallà. Deu ser senzilla, però avui dia el bacallà és caríssim, les coses com siguin. Si saltem al món dels carnissers, el filet de pobre, que és un tros de carn molt melosa, però poc vistosa. Filet de pobre, que de pobre no en té res, tampoc. I una locució, fer el pobre. Fer el pobre ve a ser fer el ploricó, pidular sense necessitat d'haver-ho de fer, no? I una locució molt famosa, ser més pobre que una rata. Sí. Molt pobre. A veure, hi ha també tres locucions més que les recull el Diccionari Català-València-Balear de l'Alcover Moll, i que he de reconèixer que jo no coneixia, però us les explico i així aprendrem tots una cosa més. La primera diu posar algú alguna cosa com un pobre de sopes. Pobre de sopes. Posar-lo en molt mal estat, és això. Deixar-lo molt malmès. També he trobat un altre significat d'això, de posar-se com un pobre de sopes, que volia dir afartar-se, però no... El diccionari no ho he trobat. Ho he trobat navegant per internet. La segona locució. Quan estem davant d'un difunt, hi ha una expressió que es diu, o es deia, que diu que es deia cap a l'Empordà i cap a Girona, que deia així, pobre no sigui davant Déu. És a dir, que li desitjaves que davant Déu no siguis pobre. Pobre no sigui davant Déu. I l'última, quan t'han demanat, per exemple, alguna cosa i tu no hi estàs d'acord de fer-la, a part de dir no em dóna la gana o posa-t'hi fulles, per exemple, doncs podem dir, doncs busca't pobre. Busca't pobre. No estem disposats ni conformes a fer el que es demana.
No, aquesta no la sabia.
Ni jo, ja t'ho dic.
Doncs busca't pobre, veus? No t'ho dic a tu, eh? Ah. A veure, ara els refranys. Va, què tenim?
Els refranys, sí. Mira, n'he seleccionat uns quants de força eloqüents d'entre el centenar llarg que hi ha i que diria que no necessiten explicació, eh? Ja escolteu tots i ja m'ho direu. El primer diu així. Vell, pobre i boig són tres mals que no fan goig. Està clar. O val més ser un home pobre que un pobre home, com hem explicat abans la diferència. Mira aquesta altra. Sense vestit, tant és el pobre com el ric. És a dir, que les aparences enganyen, però sense vestit tots som iguals, oi? Mira, aquest altre m'encanta perquè me l'ha ensenyat el meu pare, que diu així. Qui té mossos i no els veu és un pobre i no s'ho creu. És a dir, que no t'has de refiar dels treballadors quan tu no hi ets. Has d'estar sempre a la white, eh?
Sempre amb l'ull allà posat.
Qui té mossos i no els veu és un pobre i no s'ho creu. Això. Un altre. Qui de pobre es fa ric, no te'l tinguis per amic. També va de malfiança la cosa, aquests dos últims que m'han dit. I acabo amb tres frases fetes que ens remeten a la notícia que m'ha desvetllat la paraula d'avui, els super, super rics. I diu així. Si vols ser ric, sigues pobre de desig. O dit d'una altra manera... Si pobre vols ser, compra el que no has de menester. És a dir, et faràs ben pobre aviat, comprant coses que no necessites.
És a dir, si estalvia, no?
Estalvia. Si pobre vols ser, compra el que no has de menester. Perquè, clar, què passa? El ric viu dels seus milions i el pobre d'il·lusions.
Carai, tu. Doncs perfecte. D'aquesta manera tanquem avui el demano la paraula.
Vinga.
Gràcies, Montse.
A vosaltres.
No tinc cap perra. Ràdio Estel.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, Sense Distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Primer, rostir el pollastre. Quan el pollastre estigui cuit, deixar-lo gelar junt amb la ceba fregida i foie gras. Passar-lo en la picadora junt amb la llet, farina, que quedi espès. A continuació, deixar a la nevera la massa. Quan estigui gelada, passar-la amb ou, pa ratllat i a la nevera. I després al congelador. Després, quan ja estiguin a su punt, fregir-ho amb oli ben calent.
Este movimiento puede ser rápido y también lento. Vamos, pon tus manos en el pecho y revuélcate por el suelo. Haz la croqueta, haz la croqueta.
Qué bé, la Paquita ens ha explicat, Marta Jarque, com fa ella les croquetes.
Molt, ara només falta fer-ho, eh? Perquè amb que t'ho expliquin no n'hi ha prou.
Pensa que deies culinàriament o li ho saps allò que hem dit de, que faríem la croqueta, avui només entrar. De moment ho deixarem fins al final. Ja ho anunciàvem a l'inici del programa, avui és el dia que molt probablement més gent agermana, és el Dia Internacional de la Croqueta, per això hem convidat al programa a dues autèntiques autoritats croqueteres que ens ajudaran a sortir de dubtes i alguna sorpresa que altra també, que avui no s'ho volia perdre. Per tant, ens preguntem, Jarque, què ha de tenir una bona croqueta?
Bàsic. Jo no t'ho respondré,
Ah, pensava dir que ara sobre ella.
Què de saber jo? No, per això has convidat a gent entesa en la matèria.
Clar, per resoldre aquest dubte, tenim amb nosaltres a l'estudi la Cristina Pitarque, que és copropietària i cap de cuina del restaurant La Carota. Bona tarda, Cristina.
Molt bona tarda.
Què et sembla? Estàvem escoltant a la Paquita.
Genial, perfecte.
Bé, no, la recepta de la Paquita?
I tant. Bueno. S'hauria de provar, això és el que dèiem, s'hauria de provar, però allò, només d'escoltar-la ja...
Sona bé.
Sí.
El restaurant La Carota, el tenim al barri de Sants. Feu bones les croquetes?
Això diuen que sí.
A veure...
Nosaltres gairebé no les provem. De fet, ara, si vingués el meu company, diria això és el que diuen perquè a mi em tenen prohibit menjar-la.
Com?
Per
home,
què?
Home, perquè volen. Ah. I costen molt de fer, llavors. Si ens les mengem ja els propietaris, doncs malament.
Ara dèiem que hi ha hagut alguna altra sorpresa que s'ha colat perquè diu, és que clar, a veure, si parleu aquí de menjar, veu autoritzada del programa, qui és?
No, m'he colat. Jo he vingut aquí, no hi soc.
T'haurem de... Ja estàs a la nòmina de Radio Estel.
No, soc una persona anònima.
Ara mateix ets una persona anònima. Sí.
Se la veu atalata, eh?
Sí, vingut, ja va dir impossible, em sembla, eh?
Sí. He vingut... És que no em veieu, però estic amb la caputxa posada. I he vingut per tastar croquetes.
Ah, o sigui, tu, de tot el que et queixes sempre...
És que és una altra cosa, és la croqueta.
Quina barra. O sigui, et queixes sempre que nosaltres et demanem menjar i tu ets avui el que vens aquí a menjar, eh?
Però és que no teniu criteri, demaneu de tot.
Oh. Escolta, tu t'agraden molt... Ets d'aquelles persones que els agraden molt les croquetes?
No. No, després veureu que no. De fet, jo a les meves croquetes li poso molt poca beixamel. Perquè no m'agrada la
croqueta. Això no ho vas dir ahir, eh?
Ah, però és que són les meves croquetes, com les faig per mi,
que és el secret, no? Que és el secret. Escolta'm, tu has provat les croquetes de La Carota o no?
I tant, per això. Sí.
I per què has vingut?
Sí, no, la Cristina és una cuinera que m'encanta perquè té molta base i, a més, té moltes idees originals. I quan portes un restaurant petit, és molt important saber enganxar la clientela I el fet del Dia Internacional de la Croqueta, jo vaig veure les mogudes que ha muntat altres anys. De fet, ha recuperat algun post ara. El que passa que ara estan tancats de vacances. Obren demà? Demà passat?
Quan? Demà passat.
Demà passat. I sempre tenen dos croquetes, no? O dos o tres croquetes. Llavors, quan n'hi vas, ella et diu, pues mira, avui la que tinc és d'aquest tipus. Jo sempre demano unes croquetes a la Cristina. Sí.
Mira, aquesta tarda, en uns minuts aquí al Fabricació, hem organitzat una cata de croquetes en directe, Marta.
Sí, per això sóc aquí.
Les nostres autoritats del món croquetístic ens ajudaran a definir quina és la guanyadora entre tres clàssiques. Hem portat les de la iaia, les de tota la vida, és a dir, les casolanes, fetes des de casa, fabricació pròpia. Les de botiga de menjar casolà per emportar, que et salven, saps això que dius, Cristina, d'un imprevist.
I tant.
Et salven d'un imprevist a preu d'or.
A preu d'or. I un altre tipus de croquetes envasades. Però tranquils, que han passat tots els tests de sanitat,
diguéssim. Higiènics,
aquí, al Fabricació. No patiu, Cristina, no pateixis, Pau. Però abans, deixeu-me saludar, si m'ho permeteu, una altra gran autoritat croquetística de la tarda. Nando Jubany, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Nando, que com propietari de Can Jubany, podríem dir que ets el rei de la croqueta, Nando.
No. De res poc cas, i bé serà el meu sant el dia de la croqueta, com els que en fem.
Això és veritat. Escolta, tu què prefereixes, parlar del Barça o de croquetes, Nando, si et fessin triar?
Jo, tal com està el Barça, de croquetes anem més bé.
Qualsevol tema menja el Barça.
Bueno, escolta.
Exacte.
Bones croquetes a Can Jubany, Nando.
Bueno, Can Jubany no em faig, curiosament, no em faig croquetes a Can Jubany, eh? Em faig quedat a restaurants dels que tenim, però Can Jubany no em fem. Em fem a Can Carlitos a Formentera, Còdol, Andorra... Però no en fem, i en fem perquè mengin la gent a casa. És a dir, mira, va ser una cosa que jo, si haguessin jurat que havia de tenir una fàbrica de croquetes i que seríem... Ara em sembla que som 46 persones fent croquetes.
Imagina't.
Abans de la pandèmia els havia dit si estaven bojos, no? Perquè ni era un plat meu preferit, ni era una cosa que jo tenia molt al cap, ni res, no? Però mira, va anar com va anar. Jo dic que la pandèmia ens va regalar una fàbrica de croquetes. Bueno, però gràcies a la pandèmia tenim una fàbrica de croquetes.
Nando, com celebres tu el Dia Internacional de la Croqueta? Perquè diria que heu fet un concurs molt, molt divertit de croquetes a Instagram.
Bueno, no, ho hem fet perquè s'ha de fer alguna cosa, no? Jo estic de vacances, com aquí que tenim la cuinera que també està de vacances, jo estic fent vacances després al gener, que és quan més tranquils estem, jo et truco des de Zanzíbar. El meu trucat des de Zanzíbar, estic a l'altra banda, al Sud-àfrica, quasi bé,
vale? Fan croquetes a Zanzíbar.
I mira, m'heu trucat i dic encantat, truqueu com vulgueu, aquí estic prenent el sol.
Mira, que ara et preguntava la Harky si fan croquetes bones a Zanzíbar. Sí.
No. Aquí el menjar no ho toquen gaire bé, la veritat. Està una mica xungo el tema, eh? Sort que ahir ens vam comprar una tonyina de 8 quilos, la vam anar a buscar aquí davant uns pescadors, estem davant del mar, i cada dia anem a comprar peix i ens el fem. I això està bo, de veritat.
Escolteu.
Sí, ens el fem a la nostra manera.
Clar, Nando, també ho aprofitem i li preguntem a la Cristina, que la tenim aquí a l'estudi. Volem saber la clau per preparar una bona croqueta. És la beixamel, que deia també el Pau, que ell la beixamel... algun consell pels oients, Nando? Vols començar tu?
Bueno, jo crec que has de fer servir uns ben bons ingredients. Una beixamel... Depèn, nosaltres, jo crec que cada dia està més de moda, o els cuiners estrellats han posat molt, molt, sobretot al nord, hi ha molta costum de fer una croqueta molt líquida, és a dir, que sigui base d'una beixamel amb molt poca farina o molt poc lligam, no?, i que sigui molt líquida a la boca, no? No té per què ser una beixamel, pot ser, en vez de llet, fer servir doncs un caldo, un brou, un fumet, pot ser de peix, de carn, pot ser del que vulgueu, o pot ser senzillament agafar un rostit, saps què vull dir, i lligar-lo, o un arròs. Ara n'hem fet una d'arròs, que aquests dies té una mica de follon, que hem fet una de paella...
Sí, home, de paella i xoriço.
De paella de xoriç, Saps que això són els italians que ja ho fan del risotto que els hi sobra.
Sí.
Si en dius a sobre arròs que us ha fet una paella o un risotto o un arròs melós i us ha sobrat, doncs en podeu fer una coqueta, la podeu arrebossar i fregir-la. I també és bona, no? És a dir, l'important és fer uns bons ingredients.
Bé, doncs els ingredients. Check. A veure, Cristina, dius que sí, eh?
Sí. Clar, perquè depèn del tipus de croqueta, no? Potser una croqueta de pernil no li pots posar molta quantitat de pernil i necessita una beixamel així com que acompanyi, gustosa, però, per exemple, una croqueta de rostit amb una miqueta de beixamel, tampoc cal que quedi molt líquida, doncs al contrari, no? Que es noti. Nosaltres hem arribat a fer croquetes de carn d'olla amb els cigrons també dins de la croqueta, eh? Perquè ja ho tens tot barrejat i dius, ara he de treure els cigrons i, doncs mira, tot suma.
Tot cap a dins.
I tot cap a dins. I la gent quan més, oi, hi havia cigrons? I clar, és que és de carn d'olla, no enganyem a ningú aquí. Llavors és una miqueta aquest joc, poder jugar amb bons ingredients i les quantitats, doncs, saber jugar una miqueta amb elles.
I el Nando Jovenci, a veure, Nando, confirma'ns això, perquè també tens croquetes de xocolata, croquetes dolces.
Sí, ben fer. Ara no les tenim, perquè com que no hi ha la cultura, al final la gent comprem el que tenim, el que hem après o els costums que tenim, no? I vam fer una croqueta de xocolata. Saps que la veritat que estàvem molt contents, que era diferent, eh? Era bàsic com si fos una leche frita, saps? Sí. Per dir alguna cosa, era maizena, saps? I era de xocolata molt potent a dins, i anava arrebossada, i com que el fregim amb oli d'oliva no deixa de ser xocolata, i això s'hi feien posar sal a l'obra, no? I era una coqueta de xocolata, no?
Mira.
Però no va tenir l'èxit que quan tu entres al mercat, si no es venen
sí.
I es caduquen, doncs et dures 4 dies, no? Clar. I al final la gent et posa puesto. Doncs no va tenir èxit allò. Però la veritat és que jo no estic content.
Nando, deixem aquí, perquè saps què passa? Que aquí ja tenim... Jo ja estic veient aquí una filera de croquetes.
Doncs mengeu-se les croquetes, que s'han de menjar calentes. Només us volia dir una cosa.
Digues, Nando.
Les croquetes és molt important com les fregim. Jo crec que a vegades això no ho tenim en compte. És a dir, els restaurants o els cuiners tenim en compte que tenim 4 o 5 dits o 6 dits o una fregidora amb oli ben calent, si pot ser l'oli d'oliva millor, valent, i a 185, 190 graus, que comenci a fumejar, i 2 minutets, màxim 3 minutets de fregir. Saps? I prou, saps? I que quedi just calenta de dins, no? I això és molt important, que es fregeixi de pressa. A vegades quan la gent ho fregeix a casa amb un ditet, per bones que siguin, deixen de ser bones, no? A vegades tenim queixes nosaltres que no ens l'han fregida bé, tot i que tenim un QR a la croqueta perquè ho fregeixin com nosaltres ens agrada, no? Bueno, que disfruteu molt de la croqueta, que segur que serà
boníssim.
Un dia les vindré a provar, eh?
Va, t'esperem aquí com propietari de Can Jovany. Moltíssimes gràcies per atendre'ns des de Sensiva, recordem-ho, i records a tota la família, Nando.
Molt bé, felicitats per les croquetes, eh?
Gràcies, que vagi molt bé. Clar, a veure, Pau, és que vols dir alguna cosa?
Jo vull ser Nando Jovany de gran.
Això li podies haver dit, a veure què li semblava, eh? Escolta'm, què? Comencem una mica? Perquè ara ja tenim, podríem dir, Cristina, no sé si tu vols afegir alguna altra cosa que encara no s'hagi...
Jo vull fer una pregunta.
Què?
La croqueta es posa l'oli congelada o descongelada?
Jo no les congelo mai. Nosaltres les fem, les hi donem forma i les passem per farina i per l'ou, per la farina de galeta o... i les fem al moment. A mi congelat no em fa molta gràcia perquè les has de tenir més estona, que és el que deia el Nando, no? Com menys estona, millor. I a vegades, si són una miqueta grossetes, que a casa ens agraden fer allò que no et quedis amb ganes de... Són potents, que no quedin congelades per dintre.
Procedim a la cata. Però...
Com la fem?
Sí, a veure, la Harkins donarà les... Harkins donarà...
M'estava remengant.
A veure, instruccions, perquè us demanarem, això sí, que heu de confiar en el programa.
Que t'assegues.
No us volem cap mal.
Però, bé,
això d'entrada.
No, Harkins, explica'ns
sí,
una mica.
Clar, a veure, sí que és veritat que a vegades a la vista la vista us pot ajudar en aquest sentit. I us demanaríem, doncs, es tracta d'una cata cegues, de la mateixa manera que vosaltres confieu en nosaltres, confiem en que vosaltres tancareu els ulls.
Ai,
i provareu, doncs, les croquetes, això, ulls clucs, perquè així a vegades la vista no us doni aquesta pista que podria ser determinant.
La Cristina, no està tancant els ulls, però està mirant com a l'infinit d'alguna manera.
Eh?
A veure, llavors, els plats també s'han de dir que... perquè ara ho veurem per aquí. Tenim a la Candela, que també ens està jugant. Està fet com la va.
Amb les mans.
Va, tres plats, recordeu.
Ui.
Vale.
Vinga. Què tastes cegues per la Cristina i per en Pau? Teniu els tres plats que us ha posat aquí la candela? Sí, va, comencem, que si no ens haurem d'anar ràpid. Comença el Pau amb la primera i ens has de dir, recorda, aquestes tres categories. Recordem, això sí, que estan una mica fredes ja malament, perquè s'han de menjar calentes, no, Cristina?
El Pau es posa les mans al cap, eh?
Comencem pel Pau. A veure, Pau, tu què et sembla? Aquesta quina categoria seria?
És que si dic que...
Ja posats així malament.
Ja em recordo de l'acudit aquell de l'Eugenio, diu, el flan és casero, i no hace falta que me lo jure.
Per tant, quina categoria diries
Ostres.
Que és?
Clar, que em puc ficar amb un berenjenal, perquè si... No jo
passa res, és
la... Jo, clar, hauria tastat les altres dues.
Bueno, hem de dir que la Cristina n'ha agafat d'un altre lloc, eh? O sigui, que comencem com...
Crec que al Pau no li ha agradat gaire.
Pau, però no, o sigui, no vols dir de quina categoria, eh?
No,
vols
no.
provar-les primer no, totes?
Diria que...
I si li diem que posi una nota?
Va, mullat, home.
No,
que no, no sabem de qui
primera...
és qui.
Espera.
Està provant la segona. Cristina, tu la primera que has provat?
Sí. Jo tinc aquell problema de no acabar de saber de què són. Que em molesta molt amb les croquetes.
Això és important. Això és important.
Allò que diuen és de pernil, de pollastre...
Diu que la vols de pernil, té aquesta. Què vols? Sí. Tu pollastre, la mateixa, és igual.
No? Ja,
per tant,
una mica.
Aquesta que prova la Cristina tindríem el punt que no saps de què és,
sí.
Però positiu. Què et té de positiu aquesta croqueta que estàs menjant?
Home, és contundent, eh? Allò, la beixamel està potent i concentradeta. El cruixent, pues, també, està una miqueta freda, no acaba de ser molt, molt cruixent. Jo no els hi acabaria donant molt aprovat amb aquestes, eh?
Val. M'ha costat, justeja,
sobretot,
eh?
Em sap greu per això, perquè no acabo de saber ben bé de què és.
De què és, val.
Apunta bé, però falta això.
Falta el punt per aprovat. Sí. Pau, fem una cosa. La primera que has provat, dolent
no,
i bo.
Dolent.
Tot dolent. O sigui, no et té res bo, aquesta croqueta.
No.
No et quedaries amb res, ni amb el...
Bueno, potser el punt de sal. De les tres, el que té millor punt de sal.
El punt de sal.
Sí.
Val, va.
Per dir alguna cosa, eh?
La segona que has provat.
És el que ha dit la Cristina, que... Bueno, ja puc obrir els ulls, que...
Sí, home, sí.
Que no se sap de què és.
Mira, se les aparta, eh? Els tres plats se'ls ha apartat del davant.
Tu les has provat, les tres?
Ara sí, ja està.
Val.
Jo diria que la primera era més cutre. No sé... Sí.
Bueno, deixem-ho així.
Diria la tercera, aquesta, és la de botiga, més o menys bona.
Sí.
La segona podria ser la casolana i la primera de supermercat.
Val. I aquesta segona que has provat, què és el més bo i dolent d'aquesta
croqueta? No, la beixamel, és el que ha dit la Cristina, l'ha definit molt bé. És primera, que és important, que és contundent, és una senyora croqueta.
Perdona, però un moment, la Cristina aquí s'ha escolat. Perdona,
jo vaig
Cristina,
fer feina, no? O no, que sí.
La Cristina ja està parlant d'aquesta?
Perquè el Pau no. Ens ha portat de les seves també.
Ah, bueno.
Ah, jo no directament.
La Cristina agafa la del Pau amb bon criteri.
Ai, perdó.
Aquesta no l'has menjada? Tasta aquesta.
No, no,
tasta aquesta.
M'agrada perquè...
Que dolent.
Escolta, Cristina,
no la vull provar.
Pots obrir els ulls.
Vale.
Perquè quantes croquetes...
En tinc dues, n'he provat dues només. N'he provat dues.
Té la mà plena de croquetes.
Se m'acumulen les croquetes.
El Dia Internacional de la Croqueta...
Sí, home, s'ha de celebrar.
Mengeu croquetes.
A veure...
Aquesta, ja no, aquesta és la primera que tu has tastat.
Sí,
ha arribat el moment,
ja no
Cristina.
Tancat,
Ànims, Cristina.
Va.
No sí,
ha
carregat més.
Tastar.
Sí,
ja veràs.
Mm.
Boníssima.
Ui, ja està. Què?
Això ja veuràs, pots arreglar forats. Amb això pots arreglar forats a la paret, eh?
Aquesta és tubeta, però clar...
No.
Mira, algú bo, ja veuràs.
El pernil, però... O es veu, perdó, el pernil, però... De gust és...
De pernil?
No sí, no? És...
Calla, que em sembla que
m'ho sota per mig. No sé què és.
No, jo per vista, eh? Ara per vista, perquè ja he obert els ulls. Però sí que és una miqueta...
Home, aquesta porta xitxa, eh? Això és veritat.
Sí, si la mires, sí. El gust, per això...
Hola, però podem ser molt
sí que són, no? Sí que és de pernil.
I a nivell d'imatge, ara que ja teniu els ulls oberts, quina us faria més gràcia? És a dir, quina a priori diríeu que és la més bona?
La de mig, sí.
Però
sí.
Clar, això de la imatge, fins a quin punt és important en una croqueta? Perquè l'important és de dins, no?
No, però sí que és veritat que quan nosaltres en fem als restaurants, intentem que no ens quedin així.
Sí. Així és com la més maca.
És massa perfecta.
És massa
això.
Perfecta.
Sí. És com sembla, un record d'uns palets d'aquells de peix, no?
Sí, exacte. Que són industrials. Que a veure, que està molt bé que els siguis capaç de fer-ho a mà i que et quedin així d'iguals.
Sí, no? Perquè quan portes fetes moltes, molt gràcies.
Vas
sí.
provar la del Pau?
Sí, vull provar.
Clar, per treure una mica amb el gust. No, perquè us haig de dir una cosa.
No l'hem encertat cap, no?
Sí que l'estan encertat bastant.
Bastant, sí.
Bastant.
Ja. Caminats, eh? Però digues.
Què? Aquestes, qui les ha fetes?
Les he fet jo.
No.
Sí?
No, però...
A veure, hem de dir que aquestes les ha fet O sigui, n'hi ha de dues classes aquí, però en són aquesta... totes casolanes. Unes les ha fet la Paula, les més bones, crec, en aquest sentit.
Hòstia, perdona.
Això no es fa, ens heu de dir abans que no volem ferir sentiments, eh?
Però que m'acaben de passar una nota des de, la peixera, que la primera que tu has dit, que era tan salada, saps què has dit?
No, que estava bé de sal.
Que estava feta, saps per què? Perquè estava feta amb pernil, és? Amb pernil sec. Pernil ibèric sec. Escolta, bueno. I l'altra la és de cardolla, l'altra croqueta.
No, jo no l'he tastat, l'altra.
Tu l'has provat, la de cardolla? Tu has notat, eh? Això és bo.
Sí. Aquí hi havia més xitxa i aquesta sí que sabia de què era, això sí. I la textura era molt millor. Que jo la primera que he tastat ja partíem de molt a baix.
Però perdona una cosa, la que ha sortit, Mercè...
Digues.
Deixa-m'ho dir, de la teva residència familiar. Quina era?
La de cardolla.
La primera, eh?
No.
No, la segona, que hem tastat tots dos, sí.
Sí.
Aquesta.
No, aquesta.
Segur?
És possible.
Sí, perquè per la forma sí, perquè és horrorosa. Sí.
Aquestes que les veiem així són les de súper.
Sí, correcte.
Va.
Val, val. D'acord.
Amb quina us quedaríeu de les tres?
Bona pregunta. Home, la segona té bona estètica. Sí, mira. Potser si li posessin una mica més de xitxa estaria perfecta.
Veus, Mercè?
I la tercera no està tan malament, eh? La veritat, no...
Però has sapigut de què eren?
No, però bueno, si és beixamel, no?
Això sí.
Però la tercera m'ha sorprès completament.
Sí? Croqueta de beixamel.
El que passa que és... Està bé, no? Al final el que passa és que cadascú fa les croquetes i avui a casa n'hem fet una competició amb la sogra, també, i he portat les que havia fet jo i ella ha fet les seves, i la veritat és que cadascú fa les seves croquetes i només fer-les és fantàstic.
Doncs ja
és
està.
És igual.
Doncs ja està.
Ja ho tindríem. Mira, jo acabo el programa. Estan
si no explota la croqueta a l'oli, ja està bé. Punto. Mm.
Visca les croquetes.
Visca les croquetes.
A veure, hem d'agrair avui a la Cristina Pitarque.
A vosaltres.
De croqueta i croqueta. Diem bona tarda, Jarque, gràcies.
A tu.
Tu ja les has provat, no?
No.
No has provat?
Jo he provat la que ha dut el Pau.
Això.
Boníssima.
Pau Gascó, llarga vida a les croquetes.
Llarga vida.
Vinga, va, que no tenim temps per més, ho deixem aquí. I demà més, a partir de 2:45.
Si més croquetes?
No, ja està, ja, fins l'any que ve. Croquetes fins l'any que ve, us deixem amb l'Ignasi Miranda i el Sense Distància. Que vagi molt bé, fins demà.
I fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui. Un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno, i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la terra ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús-dinar amb segell de qualitat.